RAC1 i Naturgy t'ofereixen Oxigen, el podcast de RAC+1 amb Mònica Usart.
El dia 7 de setembre de l'any 2005, la formació de dos tornados a l'aeroport del Prat va obligar a tancar les pistes durant una hora. Els tornados van travessar la pista d'enlairament i van fer moure dos avions, i després van continuar terra endins.
En aquest episodi, els tornados del Prat de l'any 2005.
Era setembre, un mes mogut a casa nostra pel que fa a la meteorologia. Teníem una depressió davant de la costa que ens enviava aire càlid i humit. Per una altra banda, teníem aire fred entrant per capes mitjanes de l'atmosfera. Aquesta combinació va provocar que els núvols creixessin amb molta força i no només va ploure amb ganes, sinó que es van formar mànegues i tornados.
Bona tarda. Ens trobem enmig d'una fortíssima tempesta que porta un parell d'hora clavada ben a prop d'aquí a Mollet del Vallès, on ha tingut lloc aquest tornado. Realment estem tenint un episodi trepidant i avui donar la informació meteorològica aquí a Catalunya semblarà pràcticament donar el temps a Amèrica, als Estats Units, perquè realment parlar de tants tornados en tan poca estona i en llocs habitats doncs no és habitual a Catalunya. Aquestes 12 últimes hores hem tingut fins a 9 mànegues i tornados. D'aquestes 9, 3 han sigut tornados, és a dir, que han arribat a terra i han sigut de l'escala fugida, doncs de nivell 0 o 1, nivell 1. Per tant, és un tornado de baixa intensitat, però que provoca doncs aquests mals que estan veient aquí al meu darrere. Observin, doncs, aquest pipinyer totalment arrencat de soca real.
Aquest era Dani Ramírez, meteoròleg de TV3, fent l'espai del temps des de ben a prop de Mollet del Vallès, on el 8 de setembre també es va formar un tornado. El Garraf, el Baix Llobregat i el Vallès van ser les zones més afectades, tant pels aiguats com pels fenòmens tornàdics.
Oxigen.
Avui en dia estem molt acostumats a compartir aquest tipus d'imatges per xarxes socials i moltes vegades s'han convertit en el canal de comunicació més ràpid. Però el 2005, com se'n van assabentar els experts que alguna cosa estava passant?
Doncs la situació dels tornados de l'aeroport del Prat la recordo perfectament.
Joan Arús, meteoròleg de l'AEMET.
Jo estava de vacances, havíem arribat de Montserrat, i justament per una llista de distribució que en aquells moments funcionava, la llista de distribució de la CAM, van començar a sorgir els primers mails que informaven d'un fibló a la zona de Port Ginesta, després Castelldefels, que van ser els primers que van arribar. Després ja els de l'aeroport i doncs per un correu electrònic, per una llista de distribució en aquells moments.
La llista de correu corresponia a la CAM, a l'Associació Catalana de Meteorologia. Aquest era el primer correu que van rebre.
Hola, bona tarda. Sembla que s'ha produït un tornado o fibló a la zona de la Pineda, Castelldefels. Deu fer uns 15 minuts. Records, Josep Maria Gasca.
A partir d'aquí van començar a compartir informació com el camí d'inici i final de cada tornado, la presència de 7 mànegues penjant de manera simultània o de la força que tenia el vent basant-se en el moviment dels avions. I és que els tornados van creuar la pista d'enlairament del Prat, on, òbviament, hi havia avions i passatgers.
Recordo que era un dia entre setmana.
Enric Lucena, periodista.
Jo havia de volar a Palma d'una manera molt ràpida i tornar l'endemà, per tant, era un viatge molt ràpid. Recordo pujar a l'avió de forma normal, fèiem el temps, però com moltes altres vegades fèiem el temps, i després vam estar molta estona, allò que passa a vegades, molta estona dintre de l'avió i ningú ens informava de res. Suposo que tampoc teníem massa informació. En un moment donat, el morro de l'avió s'aixeca i torna a caure a terra. Nosaltres, l'avió estava parat, en cap moment va arrencar, es va disposar a la pista d'aterratge i, evidentment, no ens vam enlairar, però el morro de l'avió sí que es va aixecar pel vent i va tornar a caure, pel vent o pel tornado, o jo què sé, perquè jo estava dintre de l'avió. És aquell moment on la psicosi de l'avió pues, es desferma en tota la seva espontaneïtat, evidentment molts nervis, però ens van tenir encara dintre de l'avió molta estona més. És quan comencem a veure els tornados, o com es diguin, perquè tampoc sé ben bé què és un tornado i què deixa de ser-ho.
Els passatgers del vol, el que veien a través de la finestra, era un remolí baixant des d'un núvol de tempesta fins a terra. I això és el que es coneix com a tornado. Era un fenomen al qual no estaven habituats i, per tant, n'hi havia que fins i tot en desconeixien el nom.
Alguns membres de l'avió fan fotos als tornados. Era un moment on no teníem els mòbils que tenim ara i tothom feia fotos amb el mòbil, però alguna persona que portava càmera de fotos va fer algunes fotos realment molt impressionants, i també feia molt de vent, recordo que feia molt de vent més enllà dels tornados, i vam veure com un parell de vehicles, aquests petits, que es dediquen a estirar dels carros de les maletes, lliscaven pel terra sense conductor, és a dir, que se'ls emportava el vent perquè eren molt petits, i una estona més tard ens van treure de l'avió i ens van tenir allà esperant moltíssima estona. També recordo que aquella nit sí que vaig acabar volant, és a dir, que en un moment donat l'aeroport reprèn la seva activitat, obren, i jo molt tard, no recordo si les 11, les 12 o quina hora, jo acabo volant, acabo agafant un altre avió i anant cap a Palma, tot i que no tothom ho va poder fer.
I davant d'aquesta situació extrema i tan difícil de pronosticar, com actuen els pilots?
M'agradaria separar dos fases clarament diferenciades, el que és la fase terra i la fase vol.
Jordi Martín, pilot d'avió i fotògraf.
A terra, lògicament, si ja t'agafa abans de la posada en marxa, és a dir, quan estem en el pàrquing mateix preparant l'avió i tot això, no queda un altre que demorar l'embarc dels passatgers, l'embarcament, per demorar possibles danys durant el trasllat dels passatgers cap a l'avió. I també per part nostra, doncs, el que fem en aquestes ocasions és doncs, demorar el nostre pla de vol per sortir quan la situació hagi millorat. Si t'agafa un cop rodant, lògicament el que hem de fer és demorar la sortida i preparar-nos per, en el cas de que ja hi hagi passat, doncs, per efectes secundaris, com pugui ser un shear o algun tipus de canvis sobtats de direcció de vent amb procediments que ja estan establerts en els manuals dels avions. Però, lògicament, tot passa també per tindre una bona política de combustible i tindre una previsió d'estar més temps del previst en la fase de rodatge. I si un cap ens agafa volant, doncs ens queda més remei que fer esperes, és a dir, fer uns circuits d'esperes en àrees segures per esperar que passi la tempesta o el tornado en aquest cas.
I si el tornado travessa la pista, què cal tenir en compte a posteriori?
Els avions, en aquest cas, el que hem de vigilar és que no hi hagin obstacles, tant a l'hora de rodar per la plataforma, perquè la plataforma mateix es considera zona de moviment d'aeronaus, però anem rodant abans de sortir, i tot ha de quedar net de qualsevol objecte que pugui ser succionat pels motors de l'avió. És a dir, a la pista el mateix, a la pista el dany pot ser molt més fort degut a la velocitat mateixa de l'avió. Recordem l'accident del Concorde de París, que va ser originat per una peça que va acabar impactant amb una roda, aquesta roda va rebentar, al rebentar la roda van anar peces cap al motor, el motor va explotar, va foradar el tanc de combustible, i etcètera, etcètera. No cal que expliqui el final d'aquesta història. Doncs, evidentment, hi ha personal de terra a tots els aeroports, que són tan importants com el personal de vol, encarregats de mantindre la neteja de totes les instal·lacions, i per suposat, tant la pista com tota l'àrea de rodatge i moviment dels avions en terra de cada net. Si hi ha un tornado o una ventada molt forta, el que es produeix és un desplaçament d'objectes per tota la plataforma, inclús arribant a la pista. Llavors és impossible continuar amb les operacions aèries en aquest cas.
Però els tornados no són el fenomen més temut pels pilots.
Et diria que algun shear, no? Aquests canvis de velocitat del vent, parlant de temes meteorològics, aquests canvis de velocitat del vent a prop del terra que et poden comprometre seriament la sustentació de l'avió, doncs s'han de preparar, s'han de respectar molt. Vull dir, hem de prendre totes les mesures possibles per evitar les seves conseqüències. Gràcies a la tecnologia, a l'avanç, a l'experiència, els avions avui en dia estan equipats amb molts mitjans capaços de detectar aquests tipus de fenòmens violents. I quan et dic violent, o que em preocupa més és per la seva poca previsió, que et poden afectar en qualsevol moment. No és com una tempesta, que evidentment la veus formar-se, veus més o menys per quina àrea t'està afectant i de més, no? És sobretot l'Starlet Effect, no? Tindre algun tipus de fenomen que no t'esperes en aquell moment, però com et dic, avui en dia doncs, tenim moltes eines per prevenir-les i també tenim molt entrenament i procediments per poder-les evitar.
El cisallament del vent seria un dels fenòmens més perillosos, una diferència de velocitat o de direcció del vent a distància molt curta.
Oxigen.
L'Oriol Rodríguez és un dels experts en tornados que tenim avui en dia a casa nostra. Actualment ja és llicenciat en física, però el 2005 encara era molt jove. Com va rebre la notícia?
Clar, jo en aquell moment era bastant jove, o sigui, tenia 14 anys, de fet a punt de fer-los, encara no els tenia fets, Però bé, sí que recordo que va haver-hi aquest episodi de tempestes molt intenses que, de fet, doncs, van afectar bona part de Catalunya i, per tant, també, en aquest cas, Badalona, no?, que és d'on soc. I recordo perfectament com al vespre van començar a sortir per la televisió imatges de tot un seguit de tornados que havien afectat l'àrea de l'aeroport del Prat. I, esclar, eren unes imatges que de per si impactaven, perquè a priori un es pensa que això només ho pot veure en pel·lícules, no?, o als Estats Units. Bé, clar, eren tornados que estaven passant a 20-30 quilòmetres de casa, no?, i això, doncs, me'n recordo que em va sobtar molt. I, a més, que eren, doncs, unes imatges realment, doncs, de llibre, no?, en aquest sentit. I bé, recordo això, no?, la sensació aquella de dir, ostres, està passant una cosa que és molt, molt forta i molt fora de lloc, aparentment. I, a més, doncs, clar, tot plegat acompanyat d'aquests aiguats que van caure amb força, amb tempestes, vull dir que va ser un episodi d'aquells que un se'n recorda, i més encara si, en aquest cas, no, una persona que de per si ja li agrada la meteorologia.
Era una imatge de pel·lícula. Un cop rebuda la notícia, els experts es van posar en marxa per anar sobre terreny i analitzar la situació.
En el treball de camp d'aquest episodi no hi vaig participar, més que res perquè és això, vull dir, era molt jove i tot just, de fet, començava endinsar-me amb aquest tema. Però sí que hi ha un treball, doncs, molt intens que van fer experts en la matèria, no?, com és en Salvador Castan, en Joan Arús o en Miquel Gaià, per exemple, o també en Joan Bec, i bé, van fer la feina del treball de camp, doncs, d'anar a veure què havia passat i de catalogar, no?, de taxar com havien estat intensos aquests tornados.
El fet d'haver impactat en una infraestructura important com l'aeroport del Prat,
Joan Arús,
tot i que en els primers moments no sabien ben bé què és el que havia passat, va estar l'aeroport tancat una hora, però això és relativament habitual en fenòmens tempestuosos, que tancat vull dir que no supera durant una hora, no? Però aleshores, el dia següent mateix, ja va venir en Miquel Gaià, que era el màxim expert en aquells moments de tornados, va aterrar directament a l'aeroport del Prat, ja no va sortir de l'aeroport i ens en vam anar cap a la terminal on hi ha l'oficina d'EMET, i d'allà, doncs, vam poder entrar dintre les pistes i anar a resseguir les infraestructures més afectades. Després, ja a la tarda i el dia següent, vam anar a visitar els altres fiblons de Castelldefels i la zona de l'aeroport, per la banda de fora.
I quines conclusions on van treure?
Doncs vàrem estar dos o tres dies, no recordo exactament, perquè llavors també vam tenir un tornado a Mollet, que també el dia següent hi va haver el de Mollet, també vam anar cap a Mollet a veure'l. Vam fer un recorregut i em sembla que al final vam concloure que eren uns cinc recorreguts de fiblons a la zona de l'aeroport. En concret, el més important és el que va passar per la terminal de càrrega, que va anar a morir per la muntanya de Sant Ramon, i és el que, doncs, va tenir una intensitat més forta. Va giravoltar dos avions, un de Spanair, recordo, i un altre de Girjet, que estaven aparcats. Calculem uns 200, un F2 aproximadament, un F2 que seria dels importants, dels forts que hem tingut a Catalunya, però no pas dels més forts.
La feina no només es va fer durant els dies posteriors. Aquest episodi s'ha continuat estudiant per tenir-ne més detalls.
Posteriorment, doncs, vam fer un estudi també.
Oriol Rodríguez.
Utilitzant altres dades, com per exemple ortofotografies o dades d'imatges de satèl·lit per poder, doncs, acabar d'estimar i acabar d'acotar les zones afectades. En qualsevol cas, es va arribar a la conclusió que un dels tornados, un dels que va entrar pel Prat de Llobregat i va afectar la zona de l'aeroport i va arribar fins a Sant Boi, un d'aquests va ser el més intens, que va ser d'intensitat EF2. Això vol dir, doncs, que va portar associats vents de 180 a 220 km per hora. I la majoria, la resta dels tornados que hi va haver van ser d'intensitat EF0 o EF1, que vol dir, doncs, que són tornados, diguem-ne, febles, però que tot i això, doncs, tenen potencial per fer danys.
L'escala d'intensitat de tornados es coneix amb el nom d'escala Fujita millorada. Va des de l'EF0 fins a l'EF5. En el cas del Prat de l'any 2005, el més intens es va catalogar com a EF2. Dins d'aquesta escala es defineix com a tornado amb vents d'entre 179 i 218 km per hora, capaç de provocar danys considerables com arrencar arbres, aixecar vehicles o destruir sostres.
Oxigen.
L'episodi de tornados del 2005 al Prat no va ser únic.
Sí, la zona de l'aeroport,
Joan Arús,
és una zona on tenim diversos fiblons, no? El que passa que, per exemple, el 2005 hi va haver aquest bastant fort, que xifrem de F2, uns més de 200 km/h, i casualment aquest fibló que va passar per la terminal de càrrega se'n va anar cap a Sant Boi i va anar a morir a Sant Ramon. Va passar per una zona de polígons industrials i va afectar doncs, uns polígons d'una forma important. No? Les companyies d'assegurances van tenir feina a la zona d'aquells polígons que hi ha sota el peu de la muntanya de Sant Ramon. I casualment, el 2006 es va repetir una altra situació de fiblons que no van afectar l'aeroport del Prat, però que sí que van afectar aquesta zona de polígons industrials de Sant Boi. És el que anomenem una mica a vegades en el nostre argot efecte supersol. Una nau industrial que en aquells moments era supersol va estar afectada per un tornado d'una intensitat forta, de pràcticament F2, 2 anys consecutius. Per tant, això de que la probabilitat és molt petita de que afectin un mateix indret doncs, diverses vegades, doncs en aquest cas no s'ha complert. 2 anys seguits va tenir, imagineu-vos, si tinguéssim assegurada aquesta nau industrial, 2 anys seguits, no?
I precisament l'any 2019 també se'n va formar una a la mateixa zona. Per tant, indrets com l'aeroport són més propensos a la formació de tornados?
Sí que s'ha vist.
Oriol Rodríguez.
És relativament més habitual o més fàcil, diguem, que els tornados i les mànegues marines es puguin formar a prop de les desembocadures dels principals rius. És a dir, en el cas de Catalunya seria doncs, la Tordera, el Llobregat, el Francolí, sobretot també. I això bàsicament es deu doncs, que com que són zones no?, que geogràficament el que fan és unir l'interior de Catalunya amb el litoral, doncs és fàcil que en aquests sectors es puguin formar línies de convergència, és a dir, que per un cantó el vent et vingui d'una banda i per l'altre cantó d'aquesta línia el vent et vingui d'una direcció contrària. I això precisament afavoreix que es puguin formar, diguem, circulacions, no?, com remolins però d'un diàmetre molt gros i arran de terra, és a dir, que una cosa que aparentment és imperceptible, però que si s'acopla amb el corrent ascendent sobtat del creixement d'un núvol convectiu, no?, d'un cumulonimbus, o d'un cúmul congestus, doncs això pot acabar desembocant en una mànega o en un tornado. Per tant, la idea seria aquesta, no?, que a prop de les desembocadures dels rius pot haver-hi aquestes línies de convergència, que és un factor doncs, que clau i que ajuda a poder formar aquest tipus de fenòmens.
Si ens fixem en el pas del temps, en l'evolució durant els últims anys, els tornados a Catalunya han anat a més?
Si ens basem només en l'observació dels tornados, és a dir, amb aquells tornados doncs, que hi ha algú que els avisi i que ens arriba la informació, depenem molt precisament doncs, que hagi passat en una zona on hi hagi gent que el pugui veure, que hagi passat durant un moment del dia en el qual hi hagi claror i, a més, en una situació en la qual hi hagi una relativa bona visibilitat. I això el que fa doncs, és que es vegi aparentment una tendència a l'alça en l'observació d'aquest tipus de fenòmens, sobretot pel que fa als tornados més febles i també especialment amb les mànegues marines. Ara bé, això no és del tot real. És a dir, el que ha passat al llarg dels últims anys és doncs, que hi ha cada vegada més gent amb telèfons mòbil que tenen doncs, càmera de fotos, més gent a les xarxes socials, més interès fins i tot doncs, per aquest tipus de fenòmens, no? Perquè com que cada vegada apareixen més fotografies, doncs hi ha més gent que li interessa el tema, i llavors bàsicament aquest augment es deu a això, que en el cas de Catalunya no hi ha hagut un augment pel que fa doncs, a aquest tipus de situacions. En d'altres zones d'Europa sí, per exemple cap al nord d'Itàlia, però en el cas de Catalunya concret no s'observa una tendència clara, com a mínim fins al moment. Sí que és cert, però, que de cara al futur, sobretot avançat aquest segle, ja de cara a finals d'aquest segle, els escenaris indiquen doncs, que podria haver-hi un augment de la freqüència dels entorns favorables per la formació dels tornados.
Des del 2000 fins al 2019, a Catalunya s'han registrat 106 tornados, és a dir, entorn de 5 o 6 de mitjana per any. I d'aquesta manera ens convertim en una de les àrees del Mediterrani on n'hi ha més. Els tornados són fenòmens que mai ens deixen de sorprendre, pel seu pronòstic difícil, per la seva destrucció i per la seva bellesa.
RAC 1 i Naturgy t'han ofert Oxigen, el podcast de RAC+1 amb Mònica Usart i el muntatge d'Ivan Caralt.